A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
A través del nostre web, aquest matí també, quan pengem el post d'aquesta, diguem-ne, d'aquest acte més institucional, per dir-ho així, més emotiu, del passat dijous al Prado, recordant Lluís Mirament, trobaran l'enllaç a un dels tres vídeos que es van projectar, concretament el que recull un muntatge fotogràfic d'aquests 30 anys a la muntanya de Lluís Mirament, des d'aquells anys inicials fins a bé, caminades populars, sortides a alguns dels pics més coneguts del Pirineu o dels Alps, definitiva, una vida de muntanya carregada, bé, no només d'èxit, sinó de grans vivències, amb molta gent. Precisament moltes d'aquestes persones que en vida varen acompanyar Lluís Mirament en algunes d'aquestes expedicions o excursions es trobaren al Prado el passat dijous. El que escoltaran serà l'acte previ a la projecció d'aquestes tres petites pel·lícules, una d'elles dedicada a la Neto, una altra dedicada a algunes filmacions en vídeo ja més properes dels anys 2005-2006 aproximadament, i després es va projectar aquest muntatge fotogràfic que és el que nosaltres els oferirem el vincle perquè puguin anar al web de Vimeo, se'l puguin descarregar si volen, en definitiva, o puguin veure, puguin aturar les imatges, que és una de les coses que més s'acostuma a fer quan es veuen reportatges audiovisuals d'aquest tipus. Escoltaran per aquest ordre Joan Totosaus, que presentava l'acte, i també deixar alguns testimonis personals de la vivència amb Lluís Mirament, el president actual del Centre Excursionista, Xavier Massana, a dos excursionistes companys de Lluís Mirament, alguns d'ells membres del Centre Excursionista, Francesc Carulla i Joan Enric Torra. Va parlar Ricard Baqués com a primer president del Centre Excursionista i, òbviament, amic de Lluís Mirament, i va finalitzar la periodista Fina Ruaix, que va llegir en nom de la família, en nom de l'esposa d'en Lluís, d'Anna Coll, i també del seu fill Xavier, unes paraules d'agraïment a tots els presents. El que escoltaran, per tant, és aquest acte previ a la projecció dels diferents documentals relacionats amb Lluís Mirament. Tot això tenia lloc al Prado, al Teatre Prado, passat dijous a les 8 del vespre.
Bé, doncs, amigues i amics, benvinguts, primer, a tothom. El que tindrà lloc a continuació és un homenatge que no volia ser. Per això, ni el títol apareix en aquest concepte. Lluís Mirament, 30 anys junts a la muntanya, vol ser el record agraït que li volem dedicar des del Centre Excursionista al nostre president. Algú que s'estimava tant la muntanya que preferia renunciar a expectatives personals a canvi del goig d'acompanyar i ajudar els altres a descobrir-la. I així, a poc, es va convertir en mentor de generacions de sitgetans, dels més joves, però també dels més grans. Per no cansar-vos, hem preparat un acte volgudament sobri. D'entrada, diverses persones que van compartir vivències amb ell ens dibuixaran breument la figura. A continuació, projectarem tres petits audiovisuals. Un d'una pujada a la Neto dels anys 80, als inicis muntanyers d'en Lluís i l'Anna. Després, un muntatge a partir de diverses cintes de vídeo, on es pot veure en Lluís practicant la seva passió, l'esquí de muntanya. I per últim, un recull de fotografies on hem volgut que surti l'essència d'en Lluís, l'honest, l'amic, el pare, el mentor. Volem agrair a tots els que sou aquí la vostra companyia i especialment a tots els que ens heu preparat el material, la feina de recerca d'aquestes fotos i d'aquests vídeos que ens permetran fer-nos una composició d'aquests 30 anys junts a la muntanya. I ja que m'ha tocat començar, trencaré el gel amb tres records que dibuixen el personatge de qui parlem. Recordo com el cim del Neuviel, en una d'aquelles excursions gairebé multitudinàries a 3.000 que fèiem fa anys, en Lluís obrí la motxilla i tragué un meló. Podria haver escollit plàtans o cacaus, però no sé per què hi havia un meló. Un meló que a un cim no pot servir d'altra cosa que de celebració. I aquell meló em serví d'inspiració. Anys més tard, quan la Marta es va trencar els lligaments, després de la dura recuperació, el primer 3.000 va ser l'Estarany. I com no, el vam fer acompanyats d'en Lluís i de l'Anna. Doncs bé, allà a la meva motxilla també hi va caber el meló, que representava alguna cosa més que el dolç regal del cim. En Lluís també em va introduir a les curses de muntanya. Una de les primeres fou la Duatló del Puigmal, que preparàvem tradicionalment en una mena d'estatge un parell de setmanes abans de ser suer. En Lluís arribava a primers de setembre com un toro, després d'un estiu galdós d'activitats, i la feina era meva per seguir-lo. L'entreno consistia en pujar en bici a ser suer. A les pistes del Lavern, a Cerler, canvia de calçat i continua a peu a tope fins al cim del Gallinero. En el tram en bici, jo, amb prou feines, podia seguir l'estela de la seva Klein, excepte un any en què vaig agafar la iniciativa. Ell, darrere, m'anava dient que no sabia què li passava, mentre jo internament sentia la íntima satisfacció d'haver arribat en un gran estat de forma. Fins que, passat Sant Saturnino, decidim parar i veiem el perquè del seu ritme. Una brida de la bossa d'eines mal posada li trepitjava el fre, pel que en Lluís, amb la roda frenada, m'havia estat aguantant el ritme. Quina decepció i quina admiració per l'amic. I acabo. Els mateixos entrenaments, com he comentat, continuaven amunt per les pistes de Cerler. S'esqueien a primers de setembre, època de bolets, i un any excepcionalment bo van trobar a la pista de les Ardilles colgada de rovellons, fins al punt que havies de vigilar per no trepitjar-los. Jo no sóc gens boletaire, però davant del regal, sense pensar, tots dos que traiem una bossa de plàstic de la motxilla i comencem a plegar-los. No havia passat ni un minut, però, que en Lluís treu el seny i em diu: o pleguem rovellons o entrenem. I vam entrenar. I a continuació prego que pugi, o anava a dir a l'estrada, el president del Centre Excursionista de Sitges, en Xavi Massana.
Bon vespre. És difícil resumir en unes poques frases el que Lluís ha representat pel centre. Ell en va ser el primer secretari i després va convertir-se en president. I que ha estat càrrec d'alguna entitat sap que després d'una tasca feixuga i que moltes vegades només la compensa la satisfacció d'aquesta feina a canvi de res, per la passió d'oferir a altres la possibilitat d'acostar-se a allò que estimem. En Lluís era d'aquests. Gràcies a ell, moltes persones de Sitges, joves però també grans i alguns molt més grans que ell, van poder gaudir dels 3.000 del Pirineu, on es van calçar uns esquís, uns grampons, per primera vegada i van trepitjar la neu. Al seu voltant ens van començar a organitzar les sortides socials de final de juny i les sortides de juliol, on els més entrenats podien superar els seus límits i pujar als principals cims dels Pirineus. Recordo amb especial emoció com una d'aquestes sortides va esperar abans cim de l'Aneto per acompanyar totes les persones que dubtaven per passar el pas de Malma, entre elles la meva dona. Amb elles es va fer la foto del cim, al costat de la creu. Era la seva manera de veure-ho i el cim només era complet quan ho feia tothom. I com diuen, a la muntanya no s'acaba fins que se finalitza. I la baixada, allà el podíem veure, al primer davant del grup, orientat cap al millor camí. I més tard, al final, acompanyant i ajudant els que podien tenir problemes. Malgrat que tots els compartim la mateixa afició, poques persones ajuntem que ells desitgin el fer la muntanya amb les ganes de fer com nosaltres. I amb això us vull dir també agrair al Casino Prado per deixar-nos a la sala per poder fer aquestes projeccions. Moltes gràcies.
Seguidament, en Francesc Carulla, company d'esquí de muntanya i els darrers anys també company al refugi de Sessuer.
Gràcies. Bueno, bona tarda. Jo us parlaré molt breument de dos moments que sempre recordo a la muntanya amb en Lluís. El primer va ser el cim del Bighorn, un dels 4.000 dels Alps accessible pràcticament fins a l'Ala Mesquís, i va ser un d'aquells moments màgics a la muntanya que caracteritza molt bé com era en Lluís. Amb aquesta ascensió combinàvem una petita travessa de 3 dies als Alps suïssos i érem una bona colla de companyes i companys, quasi tots aquí presents, entre els que n'hi havia alguns que feien el seu primer 4.000 i algú altre, com el seu fill Xavier, que ja havia pujat algun 4.000 a l'estiu, però que el Bichon era el seu primer 4.000 que feia amb esquís. També en Llorenç, que com a més veterà del grup, feia molts anys que no combinava un cim d'aquesta alçada. En Lluís i jo ens vàrem quedar acompanyant els que d'una o altra manera s'estrenaven en aquella muntanya. En Xavier, el més jovenet, fa 5 anys d'aquesta travessa, acompanyat de la seva mare, de l'Anna, i d'altres companys que anaven més endavant, van arribar al cim i ens esperaven dalt del mateix. En Lluís va arribar una mica abans que jo, que em vaig esperar amb els últims. En el moment que trepitjava el cim, me'l vaig trobar de cara totalment emocionat. Li caien les llàgrimes. Doncs havíem aconseguit arribar tots, perdó, quasi tots. La Marta va patir mal d'alçada i es va tenir que quedar al refugi, lamentablement. Ara riu, però en aquells moments no reies, eh? Ens vam abraçar amb en Lluís i sense dir-nos res, tots dos sabíem el que volíem dir en aquells moments, aquells sentiments. Bueno, també per trencar una mica una situació com aquesta, permeteu-me també recordar un dels moments més divertits que vàrem viure junts. Era el mes d'agost, baixàvem del Cotiella, que és un gran cim pirenaic a prop de la nostra entranyable Vall de Benasc. Anàvem amb l'Anna, en Lluís i 3 poca-soltes, que els que ens coneixeu ja podeu imaginar-vos qui són. Aquests 3 poca-soltes estem aquí. Un sóc jo, els altres estan aquí, aquí al davant. No em feu dir de què parlàvem en aquells moments i com va començar la conya, que va durar molta estona, com és normal amb nosaltres quan ens hi posem. El que sí que recordo és que també en aquells moments li caien les llàgrimes, però de partir-se literalment de riure. La veritat és que ens ho passàvem molt bé i seguim passant-nos-ho molt bé, perquè és el que hem de fer. Suposo que no caldria que digués res més, però tots els que esteu aquí el coneixíeu, sabeu que era el pal de paller, però sense cap afany de protagonisme. La discreció era un dels seus principals trets. Bé, només dir-vos que estem aquí recordant a un amic i un company amb majúscules. Gràcies.
Ara a continuació ens adreçaran les paraules en Joan Enric Torra, un dels primers companys de muntanya d'en Lluís.
Bé, molt bona nit a tothom. La meva coneixença amb el Lluís i l'Anna es remunta al gener de l'any 82, en una esquiada que vam fer conjuntament amb l'Eduard Font i la Rosa Jullent a les Arcs. A l'Eduard i a la Rosa els havia conegut l'any 81 amb un curs de socorrisme i també havíem anat a esquiar als Arcs. Fou a partir de llavors que, d'una o d'altra manera, en Lluís i l'Anna han estat units a la meva vida i als meus, tot lligant 3 importants elements per a mi: la muntanya, l'esquí i sobretot l'amistat. Tots 3 vam començar junts a esquiar als Alps, a fer muntanya, a fer una part de la travessa del Pirineu, a fer 3.000, 4.000 a peu, a fer esquí de muntanya, a fer 4.000 amb esquís. Tot i els infructuosos intents per part de l'Anna per col·locar un saldo com és un servidor, fins i tot vaig arribar a compartir de manera no sincrònica habitació i llit amb una amiga seva a casa d'ells, aquí a Sitges, l'any 85 vaig conèixer la que seria la meva esposa, l'Assumpta, a qui, per cert, em vaig declarar, com no podia ser d'una altra manera, després d'una sortida de cap de setmana amb Lluís i l'Anna a la Tosa Plana de Lles. El fet de conèixer l'Assumpta em va representar conèixer els germans Josep i Jaume Asensio, amb els que, juntament amb el Gerard Urrutia, vam compartir l'ascensió amb el Lluís i l'Anna i l'Eduard i la Rosa al Mont Blanc, l'estiu de l'any 1986, efemèride que la Rosa s'encarregà d'immortalitzar l'Eco de Sitges. Des de llavors, hi ha un petit apèndix al Centre Excursionista de Sitges a Barcelona, amb uns impresentables barcelonins i alguns allegats que també prenem les coses per anar a la muntanya, fem servir endimaris i mengem tomates també. Vaig continuar fent muntanya amb Lluís i l'Anna i també amb els Asensio, però sempre seguint de prop l'evolució del Centre Escorrista de Sitges. M'omple molt de joia veure alguns d'aquells nens, ara homes i dones i pares de família, alguns feia molts anys, feia més de 15 anys que no els veia, llavors amb l'edat dels meus fills, que es van iniciar a la muntanya de la mà d'en Lluís, de l'Anna, en Llorenç, la Sílvia, en Ricard Baqués, en Jaume Coll i moltes més altres persones que segurament moriran. La vida va fer que fos pare de dues criatures que em van apartar temporalment de la muntanya, que juntament amb conèixer la meva esposa és el més gran que m'ha passat a la vida. Però, amigues i amics, tots sabeu que la muntanya enganxa i que els amics de la muntanya ho són perquè un vol i que les amistats de la muntanya són molt fortes, especials i duradores, ja que la convivència, els reptes, les pors, les inquietuds fan els lligams molt forts, gairebé indissolubles. Podria explicar moltes anècdotes d'en Lluís i l'Anna, però intentaré no fer-me pesat. Un cop, que em van regalar un caset d'un tal Marc Knopfler, anomenat Local Hero, amb una caràtula d'un esquiador de muntanya dibuixada per l'Anna, un exponent de la factoria dels detallets i manualitats de l'Anna Coll. Qui m'anava a dir que en Marc Knopfler m'acompanyaria per sempre més a la vida, inclús en els moments molt difícils per mi. Fins i tot vam anar amb el Lluís i l'Anna a la plaça de Braus, a Barcelona, a veure'n tocar en directe els Dire Straits. En Marc Knopfler és una espècie de complicitat que comparteixo amb en Jaume i amb els que m'acompanyen a la muntanya. I el punyetero, en Marc Knopfler, no en Jaume, sempre troba el millor moment per aparèixer quan amb el cotxe ens apropem als nostres destins muntanyics. Una altra anècdota és el meu primer bateig pràctic amb la puericultura. Quan en una estada a Sessuer, jo que en Lluís i l'Anna ens han fet estimar tant, em van confiar tot un dia la cura d'en Xavier, que jo ara ens tenia 3 o 4 anys d'edat, mentre ells dos anaven a fer un cim. Jo crec que me'n vaig en sortir d'allòs més bé. Vaig descobrir tots els parcs infantils de la vall de Benasc, en Xavier no es va morir ni de gana ni de set, sent l'única taca amb el meu expedient, la meva errada en posar-li una peça de roba al revés. Ningú és perfecte. D'en Lluís, i per horror de la meva santa i pacient esposa, he heredat l'omnipotent frase «sí, carinyo», que un servidor ha traduït, per cert, a diferents idiomes i que tantes portes m'ha obert. Aquesta frase té unes connotacions de suposada obediència del sexe masculí envers el femení. Els que me l'hagueu sentit dir en el moment adequat sabeu de què estic parlant. En darrer lloc, comentar-vos que quan tothom em considerava ja part del passat, des del punt de vista alpinístic, que no d'amistat, ja que seguíem tenint el contacte dels vells amics, i l'Anna i la Susu s'encarregaven de que ens veiéssim un parell de cops a l'any, i l'Anna penjava la foto dels meus pits a la nevera que li enviava cada Nadal, llavors, un dia, Sir John Henry Tower, o sigui jo, amb els meus noms i cognoms a l'anglesa, com sempre he jugat a fer, va trucar en Louis Look at the Wind, o sigui en Lluís, i la Anne Neck, o sigui l'Anna, per dir-los que s'havia comprat uns preciosos esquís de muntanya, cosa que va ser molt celebrada per part d'ells dos i que va representar l'inici del meu retrobament amb la muntanya, quan en Martí i en Gerard, els meus fills, ja estaven ben criats. És això, és que la cabra tira el monte. Amb el Lluís, exponent de la paciència i del mestratge, ell a un 20% de les seves possibilitats i a un 150, per no dir 200, de les meves possibilitats, vaig retornar al món de l'esquí de travessa tot pujant al Gallinero. Una de les grans virtuts dels grans mestres, mentors i sobretot bons amics és saber-se posar a l'alçada dels seus amics i deixebles. Acabaré amb una frase que m'ha frapat. La vida només pot ser compresa mirant cap enrere, i aquesta nit n'heu tingut molts exemples per a molts, però només pot ser viscuda mirant cap endavant. Moltes gràcies.
I ara recordarà la figura d'en Lluís, en Ricard Baqués, el primer president del Centre Excursionista de Sitges, amb qui compartir la passió per la formació dels més joves.
En Lluís creia en les persones. Per això feia i preparava coses pels demés, per progressar en tots nivells, tant socialment com esportivament. El que té una afició fortament arrelada normalment vol transmetre-la als que l'envolten. En aquest cas, concretament, l'excursionisme i el muntanyisme en general. L'Anna, en Lluís i jo, i altres persones que hi ha aquí, que he tingut molt de goig de veure'ls avui, creient en aquesta transmissió i en aquest cas a través del centre i de la vegueria, a principis dels 80 muntàvem els cursets per a infants, joves, divulgant a l'esperit i el coneixement del muntanyisme, del companyerisme i una manera molt arrelada de fer país. Sortides, acampades, xerrades, ascensions, Tot això compaginat amb persones més tècniques que nosaltres quan calia. Els nostres nens, com els anomenàvem familiarment, però encara ara, molts d'ells seguiren aquest esperit d'estima a les nostres muntanyes, practicant assíduament moltes especialitats de l'excursionisme, coneixement del país, muntanyisme, alta muntanya, escalada, espeleo, i algun més tard, ocasionalment o professionalment, com a guaites forestals, tècnics en espais naturals o professionals de relats a la terra. Lluís també, uns també han aconseguit fites importants en aquests camps i va tenir força a veure en aquests coneixements i afició l'acompanyament que els primers temps de coneixements i pràctica que tingueren. Avui, com deia en Lluís, els nens ens porten a nosaltres. Recordo les primeres sortides al fer la llista del material a portar. Bueno, nens, pa, ametlles, pomes, taronges, xocolata i una Coca-Cola o Fanta, eh? Més no. Resultat, 1 quilo de pa tallat, 1 quilo de pomes, 400 grams de fruita d'aquesta, 400 grams de l'altra, tot el que havíem posat a la llista, però amb quilos. I també havíem dit una Fanta. Bueno, vam omplir un dia una motxilla i hi havia una Fanta de 2 litres. Bueno, és clar, potser era nosaltres que no ho havíem explicat bé. Ara i avui, amb tots aquests, no cal preparar-los la motxilla. No cal fer llistes. Ara i avui porten lo imprescindible. En un altre moment, ja en la segona fase de l'alta muntanya, els explicàrem els materials a portar. Impermeable, roba d'abric, piolet, grampons, mitjons, telefonada d'uns pares. Los pinchos de los pies los tiene que llevar desde casa o se los pondrá en el autocar. Bé, això és un fet real, eh? I està aquí, i ara us explicaré. Bé, aquest nen de los pinchos és el que va fer un 8.000 i la propera setmana farà la conferència i la projecció. Estic segur que l'Anna, jo i en Lluís, des d'allà dalt, estaríem molt contents dels nostres nens. Bé, fins sempre.
I ara ja, per acabar aquest torn de parlaments, en nom de l'Anna, la Fina Ruaix ens adreçarà unes paraules.
Bona tarda. Avui en Lluís estaria content. Sabeu que el que li agradava més de la muntanya era la companyia. Li era igual si el cim l'hauria pujat 20 o 30 vegades. Avui, els que anem a la muntanya, aquí gaudim del que hem vist, però sobretot d'haver-nos trobat. Gràcies per haver vingut, gràcies Lluís i gràcies Anna.
Tot això passava dijous passat al Teatre Prado. Aquesta projecció, la primera projecció del cicle de cinema de muntanya organitzada pel Centre Excursionista de Sitges, dedicada a Lluís Miravent, qui fou president del Centre Excursionista que va morir en vigílies de la Festa Major de l'any 2010. Aquest dijous, una nova projecció, 11 i 13 minuts, la tercera hora de programa comença ara mateix.